invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá.
Avui ens volíem guardar aquesta última mitja hora del programa, aquests últims 25 minuts, per parlar de l'autisme, perquè fa un parell de setmanes va ser el Dia Internacional de l'Autisme i perquè avui llegíem una iniciativa pionera a Catalunya dirigida a les persones amb trastorn de l'espectre autista. Diu que els castells de Castell-Platja d'Aro han instal·lat pictogrames que els informen sobre establiments i serveis municipals. Són imatges que fa temps que hi ha, per exemple, als Estats Units, però no a casa nostra. Sembla que aviat en veurem més a les comarques gironines. En tot cas, amb aquesta excusa, volíem parlar sobretot del dia a dia de com és la vida dels nens i les nenes amb aquest trastorn de l'espectre autista. Que per començar ja no hauríem de dir nens i nenes autistes, m'han dit. Fem una cosa, ho parlem amb la gent que et sap més. Parlem amb el Joan Montserrat, bona tarda.
Bona tarda.
Tu tens un fill amb trastorn d'espectre autista?
Sí.
De quants anys?
Té 11 anys.
11 anys, el Joan, i a l'altra banda l'Aldo Ibáñez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Roger.
Tu tens un nen també?
També, el Martí.
De?
10 anys.
10 anys, o sigui, estem amb edats similars. En tot cas, comencem pel començament. Hauríem de dir nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista, per què? I per què no autistes?
Bé, perquè realment ha de quedar molt clar que estem parlant, no estem parlant d'una malaltia, sinó que estem parlant d'un trastorn, d'una condició, en aquest cas, i la condició exacta i el nom pel qual s'ha d'anomenar és trastorn de l'espectre de l'autisme. En diem, així una miqueta abreviat, infants o adults, TEA.
TEA, val, d'acord, ho dic, perquè aquestes coses van canviant i llavors ens enganxen una mica i dius, no és de nens i nenes autistes. En tot cas, i tampoc són sempre casos exactament iguals. És a dir, que el teu fill i el teu potser comparteixen alguns elements en comú, però en d'altres són completament diferents. Pot ser això?
Absolutament, i per això es parla d'espectre, perquè són 360 graus de ventall de possibilitats, de trets comuns, de trets diferents, i això els fa tan diferents i alhora tan complicats.
L'autisme és difícil d'entendre i d'explicar. Escoltem un moment a Maya Herbàs, cap de psiquiatria infantil de la Mútua de Terrassa, ens explica això.
Yo creo que cuesta mucho entender a la sociedad que es el autismo, pero en general son personas que nacen con unas dificultades, en general mejoran con la vida, porque es un trastorno del neurodesarrollo, que la evolución en general es a la mejora a lo largo de la vida, pero en general siempre son iguales, ¿eh? Por lo tanto, no tienen una enfermedad, ellos son así, por eso hablan de lo que es la neurodiversidad, lo que pasa que el ser así les provoca muchos más problemas que al resto de nosotros y por lo tanto necesitan mucha más ayuda para poder funcionar.
Quan Amaya Herbàs diu són així, què vol dir exactament? És a dir, el teu fill, com és? Com que si m'ho haguessis d'explicar aquí a mi, que no conec el trastorn, què diries que el destaca de la resta?
Què diria? Doncs, bé, és un nano que, bueno, bé, que té moltes coses que podrien semblar als altres i també té moltes coses que són diferents, no? Són nanos amb interessos molt restringits. En el meu cas, el meu fill no és verbal, o sigui, no pot parlar. Ell es comunica amb els pictogrames que has explicat abans. Són nanos que tenen moltes dificultats a nivell social per relacionar-se i comunicar-se amb el seu entorn, que no vol dir que no vulguin fer-ho, sinó que tenen una altra manera de veure el món. Realment, d'alguna manera, ells visualitzen les coses que els passen a l'entorn d'una manera molt diferent a la nostra. I, en certa manera, el que fan ells és cada dia un esforç enorme per adaptar-se en el nostre món. I, d'alguna manera, el que estem demanant és possible que l'entorn, que tenim aquest coneixement, que estem aprenent una miqueta sobre què és l'autisme, ens puguem adaptar al seu món, podem fer una miqueta tornar-li aquest esforç que ells fan constantment, perquè ells, la seva perspectiva és completament diferent.
Aldo, em sembla molt interessant això. Cada dia fan un esforç, deia el Joan, enorme per adaptar-se al nostre món. Tu tens la sensació que el Martí a vegades acaba esgotat d'aquest esforç?
Absolutament. Acaba rebentat. Al final del dia, a les 7 de la tarda, hi ha dies que ja et demanen a dormir, doncs perquè per ell és una muntanya, moltíssimes coses que per nosaltres són quotidianes, com pujar-se un autobús per anar de l'escola a casa. Pujar-se en autobús, doncs a vegades han de deixar passar tres autobusos perquè hi ha massa gent, o un dia va l'autobús i hi ha una frenada sobtada perquè ja l'autobús xoca amb un cotxe i allò pot provocar una crisi i has de baixar de l'autobús, et demana que t'obrin la porta al mig del passeig de la Bona Nova. O sigui, hi ha coses que per ell són molt difícils i per això acaba tan cansat, és cert.
I emocionalment, suposo que és un esforç. El Martí sí que pot parlar.
El Martí és verbal, té limitacions, li costa la parla, però realment és capaç d'una comunicació absoluta i ho entén gairebé tot.
Pot expressar les seves emocions tranquil·lament, el que li passa pel cap, dir-ho, o això ja...
No, el tema de les emocions és justament una de les característiques comunes de gairebé tots els autismes. És la impossibilitat per entendre ells mateixos què els hi passa i per què els hi passa i com ho poden verbalitzar. I per això moltes vegades et pregunten què és el que els hi passa emocionalment. T'has content, estic content, riu, no riu, estàs enfadat? És una pregunta molt habitual que et fan perquè no saben realment.
T'ho pregunta moltes vegades si tu estàs enfadat.
Constantment.
Perquè no saben llegir, no? Llavors demanen traducció.
Exacte. I necessiten interpretar les teves reaccions, les teves cares. Tu no pots fer-li una broma amb el Martí, no li pots dir Martí, no em fa gràcia això, perquè és que ell no entén què vol dir fer gràcia i no fer gràcia. Es pot posar molt nerviós, per exemple, si li dius això.
Esteu aprenent molt vosaltres, clar. Cada dia és un aprenentatge. Perquè per vosaltres era un món absolutament desconegut, o ja havíeu tingut casos propers a la família, alguna cosa, o partiu de zero i quan neixen us diuen té aquest trastorn i llavors dius, bueno, doncs ja anirem aprenent.
Personalment, nosaltres partíem de zero. Evidentment, jo sóc mestre i he vist altres casos, però és molt diferent quan tu ets el pare, no? I l'aprenentatge és constant. Llavors, també són nanos que tenen temps d'espera molt curts. Realment, moltes vegades, la seva incapacitat per poder-te transmetre allò que volen dir-te o allò que volen expressar-te els provoca també tenir conductes. Conductes vol dir, expressar-se agressivament o de manera inadequada a el que entenem entre nosaltres.
Vosaltres teniu paciència perquè sou els pares d'aquests nanos i intenteu entendre'ls, jugar amb les seves normes, adaptar-vos... Però i la resta de la gent? És a dir, a les escoles, als altres pares, als altres adults en general, com ho sabem portar això? Ho sabem portar o no entenem res?
Generalment, et seré molt sincer i molt brutal, però generalment la gent no entén res de tot el que ens envolta. I ho veus amb la progressió, no? Ho veus amb com el Martí va canviant d'entorn, de com... Sempre vas acabant refugiat en entorns que per ells són més amables, més gent o amics que acaben sent amics com ell, perquè en el seu cas i en el meu hem acabat a l'escola especial i comparteixes moltíssimes coses. Però en general la gent no està preparada, perquè en general la societat no està preparada per la diferència i encara menys per una diferència tan radical com aquesta.
Això obre una altra porta, que és la gent no està preparada i les escoles, que ara treia el tema l'Aldo, ho estan, perquè hi ha moltes escoles que diuen que són inclusives i potser no estan prou preparades per ser-ho, tot i que ho diguin, perquè tots dos heu acabat anant a escoles especials. Això és perquè ha fallat l'escola inclusiva?
L'escola inclusiva, ara que se'n parla molt actualment, no és que falli com a concepte, perquè es pot treballar, però realment la inclusió no existeix. No existeix la inclusió. Els pares i familiars i entorns dels nanos amb TEA... estem sols, així de clar. I llavors, tot és una tasca de picar pedra, de amunt i avall, amunt i avall, buscar per aquí, buscar per allà, i sobretot molta recerca a nivell privat que no te'l dona a l'estament públic. Què ha passat amb les escoles? Les escoles han fet un decret d'inclusió, hi ha una voluntat, tot el que tu vulguis, però falten recursos, falta formació, falta coneixement, falta moltes coses. Finalment hi ha una cosa que sempre dic jo, que moltes vegades depenem massa de la bona voluntat de certes persones que trobes a la vida i que te'n trobes de fantàstiques, però no pot ser. No podem dependre de la voluntat d'alguns i a veure què passa.
Tens la mateixa sensació, Aldo?
Sí, absolutament. I això ho veus, per exemple, amb el teixit associatiu. O sigui, la manca d'activitat i d'una activitat i d'una postura proactiva de les administracions fa que cada setmana descobreixes que hi ha un grup de pares o d'educadors o de persones dedicades al lleure d'aquestes persones que han muntat una associació. Vull dir, jo penso que si les poséssim totes en fila arribaríem a la plaça Macià. hi ha aquesta reacció de protecció de tots davant de del buit que ofereixen les administracions.
En el dia a dia, suposo que hi ha moltes coses diferents i complicades que amb les famílies, amb fills que no tenen trastorns, però jo no sé si tenen germans. Per exemple, el Martí sí que ho sé, que té una germana. El teu té...
El Marc té dos germans, un més petits que ell.
La relació entre els nens sense trastorn i el nen amb trastorn, com és amb el dia a dia? Són dues maneres de veure el món molt diferents.
Sí, en el nostre cas la Maria és la petita. O sigui, la Maria sempre ha vist el Martí. Per ell la normalitat és el Martí. I això es nota perquè, doncs, per com el tracta, per com el gestiona, per com reacciona, per com conviuen, per com relativitza coses, pels seus valors. En el cas de la Maria la relació és excel·lent.
La Maria és cuidadora?
No, de moment no. No? Ni voldríem que ho fos. No...
No, t'ho dic perquè, clar, si l'ha vist sempre, igual l'ajuda o igual no, agafa aquest rol.
No, en absolut. En absolut. S'esbarallen igual que qualsevol germà...
Això sí. Que és el més sa del món, diguem-ne, que sigui així.
No tenen cap... No. Ella no té... És petita, té 7 anys. No...
Val. Sí. I en el vostre cas, Joan?
El meu són encara més petits. Són el Bernat, que té 5 anys, i el Roger, que en té 3. I realment, ells dos fan molta pinya. Però veuen... Precisament el que deia l'Aldo, no? Una normalitat absoluta en el fet de tenir com a germà el Marc. El tenen present, quan cal s'hi relacionen i quan no, doncs no s'hi relacionen, però ho viuen d'una manera molt, molt natural. És que els nens són molt més savis que nosaltres.
Ara us preguntaré pel futur, perquè ara esteu en aquest punt, els nens tenen 10 anys i una de les preocupacions dels pares i les mares en general amb qualsevol dels fills és el futur. Com s'ho faran per sobreviure i per sobreviure'ns, no? Hi ha problemes amb la gent amb TEA, els índexs, llegeixo, de desocupació de persones amb trastorn de l'espectre autista freguen el 90%, i la Mayer Bas ens explica que un dels perills és l'aïllament.
Por una parte vemos que no se relacionan, que no son expresivos, parece que no tienen emociones, y la realidad es que ellos sufren mucho, es decir, sufren en el sentido de que la adaptación a la vida les es tan difícil que realmente responden con ansiedad. Les resulta muy difícil vivir como el resto. Ellos quieren vivir como nosotros. Lo que pasa que para vivir como nosotros realmente necesitan entender la vida, las personas...
Què us fa patir del futur dels vostres fills?
A mi el que em fa patir és el que s'ha dit abans, que el seu futur depèn de la benevolència dels altres i, en certa manera, de la nostra, de la capacitat dels pares i de la família, o de la sort de poder garantir-li econòmicament la nostra supervivència, perquè realment no existeix una xarxa de cobertura pública. O sigui, si nosaltres faltéssim al Martí, penso que no tindria un lloc adequat on anar. I això no pot ser. Això no pot ser, vull dir, de la mateixa manera que tots acceptem que una persona que fa 65 anys ha de cobrar una pensió, hagi treballat o no, en molts casos, la societat ha d'acceptar que aquestes persones que no treballen perquè no poden, perquè no tenen aquesta oportunitat, un 90% d'atur ens hauria d'avergonyir a tots, i ara el que haurien de fer tots els pares és agafar-los i anar a votar, ara que podem votar des de fa 6 mesos, i que aquests 200.000 vots que hi ha a tot l'estat espanyol siguin una eina de pressió perquè aquest canvi es produeixi.
Joan.
És que el problema és que no hi ha una inclusió ben planificada. Creiem que és molt important totes les accions que es puguin fer, com el dels pictogrames o el que sigui, són accions puntuals. Necessitem una cosa més planificada des de l'administració, que s'hi cregui profundament i que, sobretot, vagi més enllà de l'edat infantil o juvenil i arribi a l'edat adulta, que hi ha zero. Per això també necessitem molta recerca. No hi ha cap mena de recerca actualment aquí, i aquesta recerca ens permetria atendre millor, amb millor qualitat, a tots els nanos i els adults amb TEA. És per això que jo volia llançar com una petita falca, si em deixes.
Sí.
I és que ens agradaria intentar, i volem promocionar amb tot de famílies d'infants amb TEA, una marató per l'autisme de TV3, que creiem que ja toca.
Bona.
Ja toca, perquè bé que hem dit que no és una malaltia, però sí que és un trastorn, i és un trastorn que es pot tractar perquè es pugui millorar la vida de tota aquesta gent que té el mateix dret, i això ens oblidem sempre, mm-hmm. té els mateixos drets i alguns deures, però els mateixos drets que qualsevol altra persona que hi hagi.
Doncs ens apuntem i ens fem partícips d'aquesta crida. Gràcies al Joan Montserrat per ser amb nosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a l'Aldo Ibáñez per ser amb nosaltres també.
Gràcies, Roger. Ara